revisió trimestral.
I per la seva banda, el Butà, que ja va baixar el preu el mes de novembre, no veurà revisat el seu cost fins a final del mes que ve.
Així hem arribat a les 10 i 4 minuts. És tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista.
IB3. 10 Nadals amb tu.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El Faristol.
Feliç 2016, bon dia, si us acabeu d'incorporar a la sintonia d'IB3 Ràdio. Són gairebé les 10 i 6 minuts del matí i si quedeu amb nosaltres us acostarem diverses notícies, diverses informacions amb els seus protagonistes. Avui, entre d'altres, farem balanç del 2015 i apuntarem algunes de les qüestions que seran notícia el 2016. Entre d'altres, conversarem amb el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García, el president del GOP d'Eivissa, Joan Carles Palerm, i el president d'Arca, Pere Ollés. A més, en el primer dia de l'any, entrevistarem Rafael Oliver, de la Factoria Produccions Culturals. Ell és el promotor del ballet de Moscou. Conversarem també amb Ascen Maestre, la presidenta de l'ONG SOS Mamàs, que posa a la venda mobles i altres articles d'hotels. I un altre dels convidats serà Salvador Sánchez, el director de l'Observatori Astronòmic de Costitx. A partir de les 11, en temps de tertúlia, revisarem tot allò que ha suposat l'aplicació de la llei antitabac a Espanya amb motiu de l'aniversari de la seva aplicació. I la música avui, en part, la dedicam al concert de la Filarmònica de Viena, que arrencarà més tard, passades les 11, i avui ens centrem en el programa del concert per acostar-vos a algunes de les peces que sonaran en aquest mític i emblemàtic recital. Passam ara mateix, però, a saludar a Gabriel Moragues. Molt bon dia.
Bon dia.
I que és el president de la Confederació del Taxi d'Espanya i també és el responsable dels taxistes de les Balears i de Mallorca. Per al gremi, la nit de Cap d'Any és una de les més enfeinades que teniu?
Sí, sí. Com que hi ha pues, falta d'alta mitjan de transport, la gent s'habitua a no agafar el cotxe perquè un vespre en què se'n veu un poc més, pues, habitualment sí, sol ser un vespre molt important per al taxi i per la ciutadania és que el taxi estigui en servei.
I com se sol regular a nivell de les administracions? Qualsevol autònom del taxi pot fer una carrera durant la nit de Cap d'Any? Com regulau el servei?
Bueno, el vespre de Cap d'Any i el vespre de nit bona, de Nadal, el que es fa és que pot fer feina tothom. Hi ha un tons que només permeten fer feina a la meitat dels cotxes, a més hi ha un sistema de vacacions paral·lel en què també hi ha vacacions, i aquest dia, entre les 8 del vespre i les 8 del matí de dia de Cap d'Any, pot estar absolutament liberalitzat perquè pugui sortir tothom que vol. Evidentment no és obligatori sortir, però precisament per poder-se adaptar a que hi ha gent que no va sortir a dir de no saber fer feina, pues se permet que puguin sortir tots i, per tant, tratar de cobrir el millor possible el servei.
Clar, com explicam, és una nit especial, extraordinària, molta gent està conscienciada de deixar el cotxe a casa seva i si fa desplaçaments els fa en taxi. És difícil, però, donar sortida a tanta demanda en hores molt puntuals.
Clar, el problema es produeix probablement a partir de les 5:30, 6 del matí fins a les 7 o les 8 del matí, perquè és el moment en què tothom decideix fer retorn, perquè totes aquelles persones que ho fan antes d'aquesta hora pues, no tenen tant de problemes, i clar, donar cobertura a tot això pues, obliga que la gent pues, hagi d'esperar i que faci molta calma perquè és impossible donar servei immediat i ràpid a tothom. Això la gent a vegades no ho entén, però és que no n'hi ha d'altre.
Clar, ara per tant, pel que explicau, molts dels companys dels taxistes ja han anat a descansar, són a casa seva probablement.
Sí, la gent sol aguantar, la feina de nit bé sol aguantar fins a les 7:30, 8 del matí, després ja es calma i ja és una altra història.
Clar, com explicam, sou president de la Confederació del Taxi d'Espanya i segur que ens podeu fer balanç de com ha estat l'any que hem deixat enrere.
Bueno, jo diria que ha estat un any bastant millor que els anteriors, inclús per m'atreveria a dir que hi ha hagut dos mesos d'estiu, que són el juliol i l'agost, que probablement han estat els millors en els darrers 8-10 anys, el que suposa moltíssim per nosaltres perquè veníem en una situació bastant delicats, hiverns molt, molt complicats, els dos darrers hiverns han estat molt difícils i aquest, pues, en l'hivern és vera que no ha hagut la millor tan grossa com en l'estiu, però sí que és vera que aquest hivern ha estat un lleugerament millor que l'anterior.
I a què ho podríem atribuir, perquè fem referència a tot Espanya, si s'ha produït una millora de la situació econòmica, per aventura l'arribada també de turistes amb un elevat poder adquisitiu i que fan transports en taxi, sabeu per què ha estat possible?
Bé, bueno, jo ho he xat principalment de la millora de la situació econòmica. Distància, desgraciadament, quan hi ha crisi és un dels gastos que salvo que sigui una urgència amb més ràpida s'ofreix les conseqüències de les crisis, i en aquest cas quan el moment que la gent disposa de més disponibilitat econòmica també ha hagut molt més moviment de turisme, sobretot nacional, que el turisme nacional és un gran turisme, perquè és un turisme que gasta dos vegades, no és com algun turisme estranger que ve a l'illa i pràcticament no fa cap inversió en tot el que sigui l'oferta complementària i està, sí, pues, evidentment està inclòs dins d'aquesta oferta. I llavors també pues, la situació que en l'estiu, per exemple, s'ha beneficiat les illes, per exemple, i Espanya, que en tot aquest sentit, de la situació pues, bastant complicada, pues, tant de Grècia com de tota la situació dels països del nord d'Àfrica, com doncs, a Túnez, Egipte, etc.
Aquest any també l'any passat coneixíem i ens fèiem ressò de les diverses protestes que el sector del taxi realitzava contra algunes aplicacions mòbil com pugui ser Uber. Continueu les reclamacions, les demandes contra aquest tipus de serveis?
Bueno, Uber, afortunadament, per la intervenció d'un jutge de la Mercantil de Madrid, va ser suspesa, tancada, de manera cautelar, pendent que ara hi ha un pronunciament europeu que crec que estarà més o menys com el mateix caire que el jutge es va pronunciar aquí, en el sentit que Uber és una aplicació il·legal perquè a l'emparo d'una suposada economia col·laborativa el que fa realitzar un servei absolutament en negre, sense pagar impots, sense tenir llicència, absolutament il·legal per part de persones particulars, a més ni siquiera utilitza vehicles que tenen autorització i per tant Uber ha tingut com a conseqüència aquí a Espanya, com ha passat a altres països, a França, a Bèlgica i a Alemanya, de que no ha pogut seguir realitzat la seva activitat. Per exemple, a Londres, a Inglaterra va passar absolutament el contrari, per un pronunciament estrany de la justícia britànica, de tota manera en aquest moment hi ha un recurs, però vamos, crec que Uber evidentment no es dona per derrotada, i el que farà pues, probablement s'ha anunciat pues, un canvi d'estratègia, a tratar d'utilitzar pues, aquesta vegada sí vehicles oficials, gent que tingui llicència, VTC, taxis, etc. El que no deixa de que l'activitat que fa Uber de mediació, a dir, d'utilitzar un benefici del servici i administrar el servei, sigui una situació també il·legal i absolutament opaca per la fiscalitat. I a més Uber pues, també ha damunt empreses d'economia col·laborativa, pues, també hi ha altres empreses que tenen, estan baix sospita, com és, per exemple, el cas de Cabify, que emplea VTCs. Aquesta jutge no ha volgut, per denúncia del propi sector d'estat, també no ha volgut suspendre cautelarment, perquè té més emparo legal en el sentit que utilitza vehicles de llicència, però també no menys cert que hi ha moments, no sempre, però hi ha moments en què realment no utilitza l'economia col·laborativa que l'administració s'ha captat de protegir. I no se trata de que jo vull anar a Madrid i el que faig és, mitjançant una aplicació, posar en coneixement d'altres usuaris, perquè aquests usuaris compartien els gastos, s'assumin en el meu viatge, i el que es diu l'economia col·laborativa. Si no, el que faig, en algun cas, és dedicar-me pràcticament professionalment cada dia, anar a Madrid i tornar, amb la idea de que gent me pagui uns gastos, que a més són superiors en el gasto que s'ocasió en si, i per tant que produeix un benefici i una activitat comercial que evidentment ja no tindria res que veure amb aquesta economia col·laborativa. I també pues, hi ha una denúncia per part de les empreses d'autocar de tot Espanya, d'autocar de línia, de transport regular, que serien les que coneixen pues, les distintes ciutats o pobles d'Espanya, contra una empresa que es dedica exactament igual, que es diu BlaBlaCar, també en vehicles particulars, que també, en molt de casos, és economia col·laborativa perquè està efectivament de particulars que es desplacen entre gran ciutat d'Espanya principalment, perquè sol ser generalment per desplaçament molt grossos, en els que un particular es posa en contacte a través d'una aplicació, comunica que farà aquest desplaçament i les altres persones també s'hi sumen, però amb una diferència, que també hi ha gent, com era el cas de Cabify, que es dedica, diria entre cometes, professionalment a cada dia dedica-se a fer aquest transport. Per tant, ja no és producte de la credibilitat ni de l'economia col·laborativa, és que hi ha gent que es dedica tot el dia a fer desplaçament per munt i per avall.
Clar, per tant, des del sector del transport, els taxistes també explicàveu, els autobusos, hem anomenat dues d'aquestes Uber, BlaBlaCar, i estàu en contra quan es tracta d'intrusisme i quan es produeix un incompliment de la normativa, quan no es segueix a la legalitat vigent o s'estan obviant els pagaments als que sí heu de fer front vosaltres. És aquesta, en tot cas, la reclamació.
Exactament. Se trata d'una... El problema és que l'administració pretén, i nosaltres entenem que és lògic que hi hagi una economia col·laborativa que es pugui permetre entre particulars, i salta que llavors ja hi hagi gent que, a més de que no paga els seus imposts i no paga el servei social dels treballadors que utilitzen ni té vehicles en llicència, es dediqui a fer-ho de manera assídua i per tant, com a activitat comercial, i no fruit d'aquella casualitat d'aquella economia col·laborativa puntual en un moment determinat.
Clar, i no podem dir precisament que el sector del taxi estigui ancorat en el passat o que sigui contrari a la innovació, a internet o a les noves tecnologies, perquè també a Espanya i a Balears existeixen, disposant de certes aplicacions per demanar directament un taxi.
Sí, existeixen. El que passa és que nosaltres estem en la línia, i esperem que això acabi fortificant tant a nivell autonòmic, local a Palma de Mallorca, com també a nivell estatal, de que aquest tipus d'aplicacions es vagin unificant de manera que es doni una facilitat més grossa a l'usuari per quan es desplaça a distint territori de l'estat, pues, a través de la mateixa aplicació pugui tenir servei. Dir que no hagi de tenir una aplicació a cada comunitat autònoma o una aplicació a una diferent ciutat i tratar d'unificar aquest servei amb una aplicació única. Nosaltres vam traslladar perquè això s'ha de començar la casa per els fonaments, aquesta petició de l'Ajuntament de Palma, el nou regidor de mobilitat, per començar per unificar amb una sola aplicació el servei de taxi de Palma, de manera que a poc a poc puguem anar augmentant, fer-ho també a les illes, i llavors pues, a poc a poc inclús a nivell estatal, on seria més senzill un pic hi ha aplicacions que ja han coagulat el servei a nivell local i autonòmic, a s'unificar a través d'una altra aplicació, si no necessari la mateixa, pues, una aplicació a la qual en el moment que connectis el que fa és, en funció de la situació en què te trobis, connectant l'aplicació respectiva de cada territori perquè l'usuari no hagi d'anar cercant una aplicació distinta que hi ha territori, perquè de les aplicacions que hi ha, desgraciadament, n'hi ha arraigades a alguns territoris i a altres territoris les que estan més arraigades són unes altres i a altres territoris les que estan arraigades una pròpia d'aquell territori i, per tant, l'usuari quan es desplaça té més complicat es pot trobar servei i nosaltres el que han de cercar és la solució que l'usuari el tingui més fàcil.
I si es produeix aquesta unificació d'aplicacions, per exemple, això suposaria una transformació important per al sector? Podríem assistir a la desaparició, no de totes, sinó d'algunes de les centraletes telefòniques que actualment agrupen part del sector del taxi?
Sí, estic convençut que el que passa que seria una cosa que es produiria a bastant llarg plaç, a més per sector del taxi no hem de saber, és a dir, nosaltres ens suposaria una reducció de costos en els que duim a millora bastant important, perquè ens venen costant de sort de 200 euros mensual de quota està incorporat a una emissora, i aquesta reducció de costos seria important, però evidentment no seria una cosa immediata, perquè hi ha que fer una diferenciació bastant important entre els usuaris que podrien començar a utilitzar les aplicacions i és que no. I és que les persones de més de 35 anys, 40 anys, de moment la majoria seguirien empleant amb bastanta normalitat, això és una cosa que hem pogut observar a tot el territori estatal, amb bastanta normalitat el que és el telèfon de tota la vida, i sin embargo la gent més jove se va immediatament o d'una manera bastant ràpida incorporant les noves tecnologies i ja demanant el servei a través d'aplicació quan té una disponibilitat d'ells un servei bo.
Ara, per cert, quins són els reptes que teniu? No sé si aquesta és una de les prioritats per al 2016, l'any que acaba de començar. Reptes, objectius del taxi a Espanya?
Bueno, principals dels anomenats, aquest que he dit, i de totes aquestes empreses que també són externes i que el que fan és fer una labor de mediació d'altres parts, perquè aquí ja no només és que l'usuari final estigui fent economia col·laborativa o no l'estigui fent, sinó que hi ha una empresa enmig que se n'està duent un benefici, per exemple, BlaBlaCar no cobrava res, però ara mateix, com ho ven, se n'està duent el 20% del servei que suposadament paguen uns senyors per anar amb un altre senyor per compartir gastos. A cuento de que hi ha una activitat comercial darrere de tot això, que també no paga Hacienda, que és una cosa que està en el limbo fiscal, és a dir, no col·laboren absolutament en res en l'estat, ni en pagar impostos a la seguretat social, etc. I nosaltres volem seguir amb aquesta lluita perquè consideren que és una competència absolutament deslleial els qui pugui haver empreses que sense fer res, perquè realment no fan res, però el que fan és tot ser una doblada. Si s'endura un 20% de cada desplaçament i hi ha molta utilització d'aquests serveis, pues, les quantitats poden arribar-se, com és el cas, per exemple, de Londres, a Anglaterra, absolutament astronòmiques.
Clar, i per acabar amb una qüestió també més amable, no sé si ho coneixeu, però aquesta setmana ens hem fet ressò d'una campanya solidària a la qual s'han afegit un centenar de taxistes de les Illes que col·laboraran precisament per donar suport a publicitat als seus taxis, als seus vehicles, una campanya solidària ja amb les refugiades sirianes. Mm-hmm. Lo coneixeu, aquesta
sí,
campanya?
Sí, sí, bueno, són campanyes que perquè generalment es produeixen perquè les persones que demanen ajudar a la campanya solen tenir qualque mica d'arribada, qualque responsable del sector per per poder arribar, perquè per exemple nosaltres no en cap moment s'ha contactat amb aquest tema, vull dir, també probablement hi hauria hagut gent que hauria volgut participar, però són campanyes de que habitualment sempre se'n fan qualcuna esporàdica, amb petites aportacions de vehicles, però bueno, que són un detall per part del sector, perquè són absolutament gratuïtes per favorir aquesta situació. Jo me'n record que hi va haver un paio de taxes que ara me van dur contra el maltractament de lots, etc. Vull dir que és una cosa que si cerques contacte amb els responsables del sector, habitualment sempre surten voluntaris per poder-ho fer.
Gabriel Moragues, com a president de la Confederació del Taxi Espanya, responsable també de la Federació de Balears, de l'Associació de Mallorca, gràcies per participar en directe al Faristol i molt d'anys.
Molt d'anys i bon any a tots, i que comencem amb bon peu, que és l'important.
Això mateix, moltes gràcies.
Vinga, adéu.
Canviem de qüestió de protagonisme, viatjam fins a Eivissa, on ens espera el president del grup d'estudis de la natura, grup balear d'ornitologia, Joan Carles Palerm. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Feliç 2016.
Igualment.
L'any que hem deixat enrere, per què l'haurem de recordar?
Bé, ha fet un any que segurament l'haurem de recordar com per, més que res perquè ha estat el final de la legislatura que més mal mos ha fet des del punt de vista de la normativa relacionada amb el medi ambient almenys a l'illa d'Eivissa, no? En tots aquests canvis normatius de passar la legislatura relacionats amb el territori, amb el medi ambient, el que seria tota la normativa urbanística ha set diguem, per recordar, evidentment.
I probablement serà recordat per altres dues qüestions, probablement un dels anys més càlids que hem tingut el 2015, a més de la cimera del clima de París.
Sí, parlem, no? Si no mos fixem exclusivament en Balears, evidentment la cimera de París és un element clau. Ja veurem si realment ara es prenen decisions valentes i els països, no? Els governs se posen a treballar de valent i aconseguir aquest repte, no? De no arribar als 2 graus, que és el límit, no? A partir del qual no tindria retorn aquest canvi, no? Les implicacions serien molt, molt, molt greus, no? De fet, com dius, enguany ja ha estat clarament càlid, no? aquest hivern, no? que estan patint, que en realitat no és hivern. I a Eivissa també clarament se nota en aquesta sequera, no? que estan patint, que també evidentment serà una de les coses que se recordarà des d'Eivissa, almenys, no? Aquesta situació de límit, no? ja hem arribat al límit i aquesta sequera contínua que ens està afectant, no?
Uh-huh. Per quines altres qüestions mediambientals, ecològiques, de protecció del territori haurem de recordar el 2015?
Home, una que segurament també recordarem a Eivissa, segurament, no, per parlar d'algú també positiu, no, és el gran avanç que s'ha aconseguit almenys en intentar donar una solució i una protecció a Taumau. No s'ha aconseguit una l'illa de Taumau pateix una explotació turística amb una gran mansió que és allòga, on es produeixen entrades i sortides d'un helicòpter de manera constant, festes a la nit, a un espai molt valuós, amb poblacions importantíssimes de falcó marí, també del pilot, un ocell endèmic de Balears, i que s'estava portant per part de la propietat d'una manera no correcta, i en aquest 2015 s'ha aconseguit, no, que totes les institucions d'Eivissa, la societat en general, estiguin recolzant la possibilitat de convertir o de protegir-lo de protegir aquest illot i els altres de santuari, no, de la zona de santuari, com una reserva natural. No s'ha aconseguit portar-lo al Parlament, hi ha una proposta ja firmada, ja que ha passat exposició pública, i no, des d'un ajuntament d'Eivissa, una cosa que no havia passat mai, no? Un ajuntament pogués posar al capdavant, no? Almenys a Eivissa, no? De treballar per la protecció d'un espai. I en aquest sentit, no? Sí que també serà important aquest Olmiquida. Veurem el que passa ara, si el govern accepta aquesta, no? aquesta protecció, si se decideix per crear aquesta reserva natural dels dies de Llevant.
I, per tant, ara, durant el 2016, gran part, ja les hem apuntat quins han de ser els objectius que s'han de seguir, les fites que s'han d'assolir a nivell mediambiental.
Home, Eivissa, clarament, ha una necessitat d'arribar a, bueno, primer, controlar aquesta reserva natural dels llocs de Llevant, a veure si aconseguim que realment des del govern que es quiten les competències se porti endavant, i llavors tractar de controlar el descontrol que hem patit, sobretot en qüestions urbanístiques i turístiques, tot l'estiu, els darrers estius a Eivissa, i que ens porten a aquesta sequera, no? Que s'ha de mantenir, s'ha de controlar, vull dir. La situació realment a Eivissa és molt, molt greu, restriccions ja aquest estiu segur, i haurem de donar-li la volta.
D'acord. Joan Carles Palem, alguna altra qüestió que vulgueu apuntar?
En principi, també s'està molt a l'expectativa de veure què succeeix en el govern i si s'ha donat la volta a alguna d'aquestes normatives, la llei de turisme, la llei, totes aquestes lleis companys, no? que ens van afectar molt, molt, molt greument, que ens deixen molt venuts en cas de que en el moment en què torni a circular d'alguna manera el sol, no? I que hi hagi un moviment especulatiu que estan allí, no?
Senyor Palerm, com a president del GenGob d'Eivissa, gràcies per participar en directe aquest 1 de gener al Faristol de Vetres Ràdio.
Molt
d'anys una vegada més. Adéu, ja i 31 minuts del matí.
IB3 Ràdio, el Faristol.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Els grans discs de la història moderna de la música es donen cita cada dissabte a IB3 Ràdio. Els clàssics atemporals, els millors compositors del gènere pop i rock de tots els temps, crearan una playlist carregada d'enormes partitures que Joan Trias desgranarà cada 7 dies per a conèixer millor què hi ha al darrere de les peces musicals que formen part de l'imaginari col·lectiu. El disc de la setmana, els dissabtes a IB3 Ràdio.
El Faristol.
Seguim fent balanç de l'any que hem deixat enrere, apuntant algunes de les previsions de l'any que tot just acaba de començar. Ho feim ara mateix amb el president de la Cambra de Comerç de Mallorca i que és José Luis Rosés. Bon dia i molt d'anys.
Bon dia i molt d'anys a vosaltres.
Què ha estat el més destacat del 2015?
Bueno, des del punt de vista empresarial, que és el que la Cambra de Comerç, jo crec que ha estat... que algun any molt positiu, i llavors sobretot el sector de petites empreses, pues, de qualque manera, pues, han pogut créixer de forma normal, especialment de sectors tan importants, la nostra illa, com pot ser el comerç, la restauració, tot el que és un sector nutrit per moltes petites empreses, i bueno, que ha hagut un creixement en positiu i en producció, en postos de feina, i bueno, en esperit que anant cap a un camí positiu. Tot no s'agradaria anar més aviat, però jo crec que és positiu en aquest sentit.
Ha estat l'any de la recuperació econòmica?
Sí, una recuperació que ja l'any anterior s'havia vislumbrat un poc, el primer trimestre de l'any 2014 també ja va ser molt positiu, però el 2015 jo crec que s'ha consolidat. Estic parlant d'un creixement moderat, però jo crec que positius i consistents. O sigui, jo crec que el que hem vist aquest Nadal a les illes en forma de consum i de creixements importants, però jo crec que és un reflex de lo que ha passat. Malgrat que hi ha continuat molt de problemes amb la xifra d'atur que tenim, però jo crec que és un any clarament consolidat.
Per tant, aquests problemes que encara queden, la recuperació, la reducció, millor dit, de la taxa de desocupació, dotar també d'una major estabilitat i seguretat jurídica als negocis, quins són els reptes que tenim pel 2016?
El 2016 la consolidació i també mantenir una seguretat jurídica que el món empresarial se'n cerca, i crec que serà repte per a continuar i davallar aquesta xifra d'atur i inclús consolidant un empleo d'un poc millor qualitat, que jo crec que també s'està donant, tenint en compte també la desestacionalització, que tant xalat deia tots els anys, lentament a Mallorca especialment s'està millorant molt.
Alguna reclamació, perquè sempre en tenim, quina seria la prioritat?
Bueno, però ja per 2016 també o sigui, consolidat bé el sector exportació, que també ha crescut en guany, i però com a prioritat número una sobretot seria un poc poder mantenir aquest esquema que hem tingut aquí en guany, perquè ja sé que en un any no se pot millorar totalment la xifra d'atur que tenim, però almenys veure que en 2-3 anys ja podem tornar a arribar a la xifra d'atur que teníem abans de la crisi.
I a nivell legislatiu, els legisladors els podríem traslladar alguna petició, alguna flexibilització a l'hora d'atorgar crèdit, per exemple, per tal de fer inversions?
Bueno, jo crec que el crèdit ha tornat al món empresarial, eh? O sigui, és el millor i en unes condicions bastant favorables. O sigui, l'estat fa 2 anys la situació d'obertura del crèdit per part de la banca, jo crec que és important. També està enxalant que s'està creixent i sense tenir un gran sector molt impulsor que hi havia abans de la crisi, que és el sector de la construcció, que difícilment o quasi possiblement arribarà del nivell d'abans. O sigui, s'estan creant empleats altres sectors, la construcció s'ha retirat un poc, i jo crec que i a nivell legislatiu, pues, no sé massa canvis, perquè el món jurídic sempre vol, el món empresarial sempre vol que hi ha un món jurídic estable, i tenim un repte a Balears, que és un millor finançament per part de l'estat espanyol, això sense cap dubte, però això, que aquest senyor ja ho serà l'àmbit jurídic que demanem des de Balears sempre.
Clar, a nivell legislatiu, per tant, mantenir al màxim l'estabilitat, perquè el crèdit comença a fluir de mica en mica, però sí que és cert que hi ha certa inestabilitat, senyor Roses, en el panorama polític per la conformació d'un nou govern de l'Estat. Pensa que això pot dificultar les facilitats de crèdit que es puguin atorgar a Espanya i que pot influenciar negativament en el petit i mitjà empresari que s'hauran de finançar a un preu més elevat, per exemple?
Sí, però actualment jo crec que les dubtes són més caire polític que caire empresarial, o sigui, o econòmic, no? O sigui, lo de la situació d'inestabilitat possible a nivell del govern espanyol sempre ens pot provocar un increment d'escrèdit, però jo crec que de qualsevol manera s'arribarà a un acord d'un govern esperant que sigui estable i que se pugui mantenir la situació actual de la banca que està oferint, la veritat, està oferint dos bé, són preus que hem pensat fa una sèrie d'anys i que està ajudant bastant en aquesta recuperació que hem tingut a través de mesos.
José Luis Rosas, president de la Cambra de Comerç de Mallorca, gràcies per participar en directe al Faristol d'Ivetra Ràdio i molt d'anys.
Gràcies a tot Walter i molt d'anys.
Igualment, adéu, bon dia.
Bon dia.
Altres qüestions més amables. A 20 minuts per arribar a les 11 del migdia, el Nadal també és un moment per la solidaritat, per l'altruisme. Ho hem de fer tot l'any, però també en aquestes dates hem de pensar en les persones que no són tan afortunades com la majoria, que no disposen de tant de recursos econòmics i que necessiten ja d'aim de la solidaritat i de l'altruisme de la resta de ciutadans. Un bon exemple us l'acostem tot d'una amb una entitat nascuda a Marratxí i presidida per la persona que ens acompanya, com us avançàvem. Ens referim a l'ONG SOS Mamàs Balears i saludam en directe la seva presidenta Ascen Maestre. Bon dia i molt d'anys.
Hola, buenos días.
Com va
ser? Feliç 2016.
Feliç 2016. Sí. Com heu passat les festes?
Pues trabajando mucho.
Fent feina per les persones que no són tan afortunades.
Efectivamente.
Perquè encara n'hi ha moltes.
Demasiadas. Demasiadas. Parece mentira y que no nos demos cuenta realmente hasta qué extremo estamos llegando, ¿eh? Porque hay una barbaridad de personas que vienen a pedir ayuda.
Contam durant l'entrevista, senyora Maestre, amb Marta Fernández. Bon dia de nou, Marta.
Bon dia, Martí, bon dia, Ascen.
Hola, bon any, Marta. Igualmente.
L'associació, l'ONG, va néixer amb uns objectius molt determinats i pareix que ha hagut d'evolucionar, que ha hagut d'ampliar l'ajuda que estàu atorgant.
Efectivamente, estamos dando ahora apoyo tanto a personas que están con pocos recursos, víctimas de violencia de género, bueno, estamos abrazando a todos, vamos.
Perquè si anem als inicis, una mica per situar els oients, quan va començar aquesta ONG, SOS Mamás?
Esto empezó hace 3 años y medio, que se constituyó hace 2 y medio.
Perdona, Ascen, ¿per quin motiu es va constituir?
Porque queríamos las cosas bien, ¿sabes? Porque estábamos creciendo demasiado y en aquel momento yo consideré, que fui yo además, consideré que esto se tenía que legalizar totalmente, no para pedir nada, porque de hecho no hemos pedido nunca nada, ni una subvención, ¿vale? Pero sí para dar un poco de seriedad, ¿no? O sea, una imagen un poco más seria.
Sí, sí, aquesta va ser, diguéssim, la constitució oficial, però sí. Per quina raó personal te trobes en la situació d'haver de crear una ONG?
Bien, partiendo de que hace 4 años me operaron de corazón, soy sanitaria, ¿no? Y mayoritariamente pues yo llevaba nenes y me gustan los niños y las personas muy mayores. Entonces, ¿qué pasa? Que nada, cuando me operan me dicen que no voy a volver a vestirme de blanco. Dio la circunstancia, cosas de la vida, ¿no?, que cerquita de casa pues vino a vivir una pareja con 3 niños muy pequeñitos, ¿no? La mayor tenía 4 años y en pleno invierno con mucho frío y los veía descalzos y bueno, somos mujeres la mayoría cotillas, es así de claro. Y hasta que no me metí dentro y vi que era lo que pasaba, pues no paré.
Que había unas dificultades en aquella familia,
sí,
unas mancanzas.
Efectivamente, lo comenté a otra compañera de hospital y ella encima de una página de internet pidió ayuda y en un fin de semana los teníamos vestidos con toda la casa amueblada, puesto que estaban durmiendo en el suelo, literalmente, encima de una tela.
Així que podríem dir que les arrels de la ONG varen néixer per banda d'una necessitat, una solidaritat, i que a través de les xarxes d'internet s'ha aconseguit desenvolupar, no?, aquesta tasca.
Hasta el extremo, mira si és important, les redes, los medios de comunicación, hasta el extremo de que hemos pedido cualquier cosa, la hemos tenido, encima de... gracias a ellos, ¿no?
Así que podrían decir que els Balears es una sociedad solidaria.
Lo es mucho, mucho. No, yo aquí sí que... pero estamos dando abasto a casi 1000 personas actualmente, ¿vale? Y es gracias a las donaciones que la gente está dando, a recogidas del kilo que hacemos en Eroskis, pero con franqueza es lo que la gente está aportando.
Clar, per tant, assistim a un moviment no només de cada vegada més, tot i que apuntàvem fa uns moments des de la Cambra de Comerç de Mallorca que sí s'està notant certa recuperació econòmica, però el moviment al que ens referim és la sensibilitat, l'empatia, les ganes d'ajudar els altres també dels ciutadans d'aquí. Per això podeu donar ajuda a tantes persones.
Es que, vamos a ver, no sé, no te he entendido muy bien la pregunta, pero te explico.
Sí, jo te torno a formular d'una altra manera. Ens deien des de la Cambra de Comerç de Mallorca fent balanç de l'any que sí que hi ha certa recuperació econòmica. Igualment que destacam que hi ha moltes persones que ho passen malament, també volem remarcar el fet que de cada vegada som més els ciutadans que volen ajudar.
Efectivamente. Estamos haciendo, fíjate, recogidas en pueblos, ¿no?, que se han solidarizado con nosotros, pero son pueblos. No sé, ha sido este año una cosa muy especial, sobre todo de cara a Navidades, ¿vale? Que te están llamando de un pueblo determinado, venir a hacer una recogida que la hemos hecho para vuestros chicos, ¿no? Luego te llaman, venir a este otro pueblo a buscar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ha sido impresionante, es que ha sido impresionante, os lo digo, ¿eh?
I de cara a aquesta recollida, trobam quin tipus d'aliments, trobam juguetes de cara a aquestes festes de Nadal?
Mira, ayer lo estábamos comentando y todavía nos falta hacer dos recogidas más, ¿vale? Ayer lo comentábamos y ya hemos pasado por cerca de 2000 juguetes, ¿eh? Per nostres hermanos han venido a dormir juguetes. Ja.
Així que podríem dir que cap infant de les Balears quedarà sense juguetes.
Nosotros hemos repartido no a los niños solamente, ¿eh?
Sí.
¿Vale? Nosotros repartimos también a otras asociaciones, ¿vale?, que llevan niños, ¿eh? A asociaciones que cubren, por ejemplo, a Sonir Reciclar, les hemos dado juguetes y ellos, por ejemplo, son las personas encargadas de repartir juguetes a servicios sociales. Vamos haciendo reparto por todos lados.
Clar, i les actuacions principals es desenvolupen aquí a Mallorca, però a la resta d'illes com arribau?
Si nos llaman, a mí me llaman y movilizamos, tenemos gente conocida, ¿sabes? Entonces mandamos paquete.
Clar, i aquest 2015 que hem deixat enrere, Ascent, heu pogut tirar endavant projectes que fa uns mesos ni us ho podíeu arribar a imaginar, que eren únicament un somni.
El mío es el de cerrar, ¿eh? Ese es mi sueño, cerrar.
Però de moment sí que heu pogut posar en marxa projectes d'ajuda molt importants.
Mira si son importantes y mira si realmente existe la solidaridad, ¿vale? Tenemos un piso de hace ya un par de años que no lo cedieron, bueno, a cambio de hacer reforma, pero que nos ha venido de perlas. Y luego tenemos un local que está en Jordi Andreu Alcover, en el número 12, que también está cedido para 10 años. aparte de que tenemos también diferentes puntos donde poder dejar cosas, ¿no? Me refiero con esto que es gracias a que hay personas solidarias que te están pagando un alquiler a pesar de que tengamos gastos. Evidentemente los gastos los tenemos que cubrir nosotros, pero te ayudan a arrancar, te ayudan a poder depositar cosas ahí dentro. No sé, es muy especial. Este año ha sido muy especial en este sentido. Y luego el objetivo que tenemos, evidentemente, es montar una panadería solidaria, ¿no? La cual, esto es en el último local, ¿eh? En la cual colocar a la familia que esté más apuradilla, ¿no? Y que ella pueda explotar, pues, y gestionar ella misma el negocio.
Clar, perquè l'ajuda que voleu donar és a través d'un lloc de feina, no només sí. d'una ajuda econòmica puntual no. o material, sinó dignificant també la persona.
Es que nosotros, ya te digo, dinero muy poca cosa, tocamos, pero muy poca cosa, ¿vale? Nosotros buscamos más recursos, tipo una cochería, adaptarla, poder montar un negocio y ir colocando a la gente, ¿no? Que la gente se vaya gestionando ella misma.
Clar, perquè imaginant que es tracta de col·lectius més vulnerables,
exacto.
no? Persones que, en atur de llarga durada o col·lectius, de com que apuntaves, de dones que han viscut o
situacions violència, de violència de gènere.
Sí, que hay muchas, Parece mentira, pero hay muchas.
¿Aproximadament?
Nosotros debemos llevar actualmente, que hayan pasado por nosotros, unas 100 y pico, 140, 150.
Durant aquest 2015.
Sí.
Moltes d'aquestes persones no denuncien encara a dia d'avui els maltractaments que pateixen?
Sí que denuncien, ¿eh? Sí. Las mías, bueno, las mías que son de todos, ojo. Uh-huh. Pero las que vienen hacia nosotros, sí,
Claro.
Sí, mayoritariamente puedes decir que el 95% sí ha denunciado.
I a dia d'avui, Ascen, per fer també una crida als oients d'IB3 Ràdio, quines són les principals necessitats que teniu, bé sigui a nivell econòmic, material, com us podem ajudar directament?
Mira, econòmicamente no. Ya nos lo gestionamos nosotros como podamos, ¿no? Hay unos gastos fijos de 200 euros de gasto de mantenimiento del local, ¿no? Pero nosotros vamos haciendo mercadillos y con lo poco que sacamos da para pagar gasoil de una furgoneta y los cuatro gastos que tenemos. Dinero no. Nosotros lo que buscamos es más bien, manos, hacer recogidas del kilo, apoyo en un momento dado, sentirte apoyada por otra persona que te diga, lo estás haciendo bien, para mí vale más a lo mejor que mil cosas diferentes, no sé cómo explicarlo.
¿Y a día de hoy a cuántas personas y contas o SOS Mamás?
Mira, como voluntarios te refieres.
Sí.
Bien, como voluntarios puede haber desde 28, que son los fijos, a unos 40, más o menos. Es lo que oscila, ¿eh?
A momentos puntuales, a
sí.
campañas.
Ten en cuenta que la gente, claro, le gusta ser solidaria, pero el ser solidario no es una prioridad. ¿Vale? Prioriza antes, primero mi trabajo, primero mi familia, primero me lo voy a pasar bien y cuando yo tenga un rato, iré. Uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. Es esto lo que hay. No es una obligación, ¿eh? Entonces uh-huh. no puedes exigirle a nadie, estate, no puedes.
Uh-huh.
¿Eh? Aunque yo intento estar, vamos a ver, y no por obligación, sino porque me lo siento. Y soy voluntaria como todos los demás.
Però, en resum, el missatge és això, no? Un cop de mà, un suport.
Exacto.
On està al costat d'aquelles persones que més ho necessiten.
Exactamente. El entender que en cualquier momento cualquier persona puede verse metido en este mundo, ¿no? En el mundo de sufrimiento, pero extremo, porque es sufrimiento. El ver a unos padres que no pueden dar de comer a sus hijos es muy duro.
Claro.
Entonces, mira, fíjate, ahora tenemos una familia que son 6 niños que vienen, ¿vale? Y son papás jóvenes, no son papás mayores, ¿no? Y ves el padre que llora y todo, se me pone a llorar porque no puede. Es que no puede, pero es que no puede. Y ha sido una persona que ha tenido negocio, que ha tenido dinero, que ha tenido un estatus medio alto. Y lo ves abajo de todo, y como él tienes más gente, ahora tenemos gente que nos está viniendo de fuera, o sea, de pueblos, de poblaciones lejanas a lo que es Palma, ¿sabes? ¿Ves? No sé. Mira, a mí me compensa, no monetariamente, ya te digo, todo lo que te llevas, el sabor de haber ayudado a la gente, ¿no? Eso es lo que te va a compensar el venir a ayudar, ¿me entiendes?
Claro.
Es que no hay más.
Per ajudar tantes persones al llarg de l'any organitzeu, com expliqueu, recollides d'aliments, però sí, també multitud de diades, jornades festives i solidàries. Sí. Què teniu previst per al 2016? Ja en teniu alguna de tancada?
Tenemos, no cerrada, però en previsión es muy grande, ¿vale? Vamos a intentar hacer un... Y lo digo porque yo... Si cogen la idea y se la llevan por otro lado, bien, no hay problema. Porque el fin es el mismo y es el de ayudar, ¿no? Vamos a intentar hacer una concentración máxima grande de moteros en Palma, pero a nivel internacional, ¿eh? Será, vamos a intentar hacer jornada de rock. Son varios clubs de motos que se ponen de acuerdo y van a invitar a otros clubs, tanto de la península como Alemania, vienen de Bélgica, de Holanda, y esto vamos a intentar hacerlo aquí, vamos a hacerle la pelota al alcalde, a ver, de Marrachí, a ver si nos deja hacer una concentración.
I gairebé per acabar, sou una entitat que compta també amb padrins destacats, sí, i als que sempre agraïu la seva col·laboració.
Tenemos ahora mismo unos 50, entre ellos te cabe estar, es que son muchísimos, pero bueno.
Clar, i són molts, molt agrair a tots ells i no ens volem deixar cap.
Exactamente, pero ya te digo, la última cosa que hemos hecho ha sido con uno de los padrinos de la asociación, que es con Nando Torres, que nos invitó, él cogió un pequeño restaurante, pizzería en Génova, ¿no? Y nos dijo de llevar un montón de nenes a comer en su restaurante, ¿no?
¡Qué buena iniciativa!
Y estuvimos el día 29, con todo un autocar de niños y papás, Sushin Bombo, comiendo pizza, y luego con Mallorca, no, ¿cómo se llama esto? Family Clown, que son los payasos, que vinieron también a estar con los peques, a entretenerlos. Bueno, fue una cosa muy especial, ¿vale? Es una cosa muy especial, que ves que los padrinos se van involucrando en esto.
Estén, voldrien també fer una crida. Com podem posar-nos en contacte amb SOS Mamas Balears? Teniu web, Facebook, com funcionau?
Mira, tenemos un Facebook que es SOS Mamas Mallorca, ¿vale? Aunque sea SOS Mamas Baleares, hay una explicación. Es que yo abrí la página, me asusté, a los tres meses había 4,000 y pico de seguidores y me asusté, ¿no? Y la cerré. Como SOS Mamas Baleares, la cerré. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de volver a crear otra página, pues no se me permitió y tuve que poner SOS Mamas Mallorca, ¿eh? Luego tenemos, sí tenemos una web, sí tenemos un número de móvil que es el mío personal, ¿vale? Que yo lo doy porque...
El puedo donar para antena si voleu.
Sí, pues es el 637-381489. Y yo estoy disponible las 24 horas del día, ¿eh? Para ayudar a lo que sea, vamos, ahí estoy.
¿Puedo tornar a repetir el número de teléfono?
Claro que sí. 637-381489, ¿vale? Y luego, si quieren venir al local, que es donde estamos todas las tardes de 5 a 8, estamos en la calle Jordi Andreu Alcover, número 12. Y sábado, no... Es viernes y lunes, es que ya voy liada, ¿eh? Viernes y lunes de 5 también a 8 en la calle Jordi, no, calle Rosselló y Cazador, 16 en el primero A, justo al lado de los donantes de sangre. ¿Sabes qué pasa? Que tengo pequeñas lagunas mentales todavía, desde la intervención quirúrgica, es así de claro.
Bé, y también muchas cosas en el CAP, muchas cosas
muchísimas,
a fer,
y muchas chulas.
Es natural, claro que sí. Asten, sí, muchas gracias por atender la telefonada.
Y muchas gracias. Y voy a decir una cosa bien chula también, ¿vale? Tú sabes que sois padrinos de la asociación.
Ivetres.
Ivetres.
Aquesta casa.
Sí. Sí. Y que para mí sois muy especiales y que esto ha llegado donde ha llegado gracias a vosotros. No hay más.
Moltes gràcies.
Ja saps que estem a la vostra disposició. Estén Maestre, també en el dia de nou any, gràcies per intervenir en directe. Xerrarem molt prest.
Vinga.
Una ferrada molt forta.
Igualmente.
Adéu.
Adéu.
Un minut gairebé per arribar a les 11 del migdia. Serà precisament el moment en què es posarà tot a punt perquè comenci una de les tradicions de l'1 de gener, a ritme de marxes, polques, valsos de la família Strauss. D'aquí uns minuts arrencarà el concert de cap d'any de la Filarmònica de Viena. Amb una de les peces que sonaran en el programa arribarem a les 11 del migdia.